Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 1 de febrer. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre amb els titulars de la jornada i amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem. Calella en Comú anuncia que s'abstindrà en la votació del pressupost.
El seu posicionament i el de Ciutadans garanteixen que els comptes d'aquest any es tirin endavant. El regidor portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, ha celebrat l'acord amb el govern, tot detallant que s'han incorporat les 9 propostes que van presentar durant la negociació dels comptes.
Més coses. Esquerra reclama que la nova tarifa de l'aigua s'elevi al ple sense més dilació, diuen.
La regidora i consellera delegada d'Esquerra al Consell d'Administració de Gestaigua considera absolutament injustificat que la nova tarifa de l'aigua no s'hagi inclòs en l'ordre del dia del ple municipal convocat per aquest dijous. Míriam Saller subratlla el seu posicionament contrari a l'increment de tarifes del 17% que ha aprovat el Consell d'Administració de Gestaigua i ha dit que tenen l'esperança de tirar-ho enrere.
I fa 30 anys, justament, Calella va ser notícia per tenir aigua d'aixeta, deien llavors, afrodisíaca.
En una entrevista a una maresma, Joaquim Rey, qui era l'alcalde llavors, el 1993, ha assegurat que tot va derivar d'una discussió política amb l'oposició i la plataforma cívica que denunciaven que l'aigua que se subministrava a través de la xarxa d'abastament era perjudicial per la salut pels seus nivells elevats de ferro i manganès. Rey els va respondre assegurant que no només era perjudicial, sinó que a més ajudava al desenvolupament sexual. La resposta de l'alcalde va derivar en què Calella ella es convertís durant unes setmanes en la capital mundial de l'aigua afrodisíaca.
Doncs avui a l'informatiu recordarem aquell polèmic episodi que va portar a Calella a ser notícia pràcticament a tots els informatius de l'Estat. Més coses. Els joves han votat les propostes que es faran amb els 10.000 euros de la convocatòria del pressupost participatiu. Són un festival de música a l'estiu i també un torneig de futbol mixta.
Una seixantena de joves van assistir divendres passat a l'assemblea de votació del pressupost participatiu. L'àrea de joventut s'ha compromès a tirar endavant altres dues propostes pel seu interès general.
La comissió del Carnaval de l'Almaresma demana ajuda per millorar la rua, diuen.
Enguany torna la gran rua del Carnaval de l'Almaresma que transcorre entre Poblenou i Calella. Això serà el 25 de febrer. Des de la seva comissió demanen més implicació per part de les entitats calellenques per poder promocionar el Carnaval i també la ciutat.
I ahir Metges de Catalunya desconvocava la vaga de 3 dies d'aquesta setmana.
Acord entre el sindicat i el Departament de Salut per aplicar mesures urgents que millorin les condicions dels facultatius i els sistemes. Desconvoquen les aturades que havien de començar aquest dimecres també al Sant Jaume i al Cap de Calella, que funcionen amb normalitat.
I absolt el cap de la policia local de Pineda pel desallotjament dels policies durant el referèndum de l'1 d'octubre.
La secció sisena de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any de pressió i inhabilitació l'actual tinent d'alcaldia Jordi Masnou i l'exregidora Carme Aragonès, tots dos del PSC, per un delicte de coacció contra el propietari de l'hotel on s'allotjava part de l'operatiu policial espanyol que es va desplaçar a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre.
Avui repassarem la sentència d'aquesta secció sisena de l'Audiència de Barcelona pels fets de l'1 d'octubre a Pineda. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca. Les temperatures es mantindran sense canvis, com ahir, amb unes màximes a l'entorn dels 15 graus. Demà també tindrem cel serè, com a preludi d'un cap de setmana molt tranquil i de termòmetres que aquest cap de setmana s'estabilitzen. Calella en Comú s'abstindrà en la votació del pressupost del 23, que demà dijous es porta al ple municipal. Ho ha anunciat aquest matí el regidor portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, qui s'ha mostrat satisfet per l'acord amb el govern, que diu ha acceptat incorporar-hi les 9 propostes que van presentar durant la negociació. Tejada ha celebrat que s'hagi arribat aquesta entesa a un punt intermig raonable, ha dit, perquè assegura que, encara que tard, els comptes per aquest any d'eleccions estan garantits.
Segons ha dit Tejada, el govern ha comprat totes les demandes que va presentar el seu partit en àmbits com l'espai públic, la defensa del patrimoni o la millora de la qualitat de vida dels calellencs i calellenques.
Pretenien donar tranquil·litat, aconseguir que els pressupostos s'aprovessin ràpid i aconseguir coses que estaven en el nostre programa electoral, coses relacionades amb la millora dels espais naturals, dels espais urbans, del patrimoni, la millora en aconseguir una vida digna per la gent, en les millores educatives, procurant aconseguir una situació de més igualtat d'oportunitats entre la gent, en la millora de la tranquil·litat de les dones en l'espai públic. En definitiva, nosaltres vam fer un plantejament que era bastant accessible pel govern, que no trencava l'estructura del pressupost.
Entre les propostes, la ja coneguda naturalització de la bassa del Parc del Mau, l'encàrrec d'un estudi geotècnic de tot l'àmbit del Bifil del Roser o el manteniment de personal dedicat a la tramitació de l'ingrés mínim vital, a més l'impuls del projecte Patis Oberts i la redacció d'un pla d'activitats extraescolars gratuïtes per a tota la població infantil. El regidor portaveu dels Comuns ha apuntat que el seu partit buscarà intervenir l'aplicació del romanent de tresoreria que obtindrà pels vols del mes d'abril, que podria arribar als 2 milions d'euros.
Esquerra adverteix de les conseqüències de posposar l'entrada en vigor de la nova tarifa de l'aigua que va aprovar el Consell d'Administració de Gestaigua a finals de desembre. Aquesta suposarà un increment del 17% del rebut domèstic i, segons el tinent d'alcaldia de Serveis Públics i conseller delegat de la Societat Mixta, s'ha acordat per compensar la pujada de preus del subministrament a l'alta, però també dels costos energètics. El Partit Republicà hi va votar en contra, argumentant que hi havia altres fórmules, diuen, més justes, i així, de fet, també ho vol defensar en seu plenària quan s'hi elevi la proposta. Pel moment, el govern no l'ha inclòs en l'ordre del dia de la sessió de demà dijous, sessió ordinària corresponent al mes de febrer.
Esquerra indica que abans d'entrar en vigor, la nova tarificació de l'aigua aprovada pel Consell d'Administració de Gestaigua ha de ser ratificada pel Ple Municipal i la Comissió de Preus de la Generalitat per després rebre el vistiplau definitiu. El partit ha rebut amb sorpresa la no inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia de la sessió ordinària que s'ha convocat per aquest dijous 2 de febrer, advertint dels efectes que pot tenir a nivell pressupostari sobre la companyia. Ho explica Míriam Sallés, regidora i consellera delegada d'Esquerra.
Està absolutament injustificat que no es porti en aquest ple, vale? I després, què passa si no ho portem en aquest ple? No sé per quin motiu, que aquest és el principal problema, que no hi veiem per quin motiu no entra en el ple d'aquest dijous i es porta més tard. Doncs que tot el procediment es dilata, es posposa. I això què provoca? Que Gestaigua estigui tenint ja a principis d'any uns increments en aprovisionaments, però no tingui un increment en ingressos que pugui compensar aquests increments d'aprovisionament. Llavors, això força sí o sí a un desequilibri econòmic de la societat, vale? I això és insostenible totalment, a llarg terme.
Esquerra més un comunicat advertint de les implicacions de dilatar el procediment perquè s'apliqui la nova tarificació de l'aigua. Sallés indica que els partits del govern municipal els ha donat una justificació amb la qual tampoc hi acaben d'estar d'acord.
Haureu de demanar amb ells. Nosaltres hem parlat amb govern i ens diuen que és que han demanat informes extres perquè hi ha parts de l'estudi que no creuen que no estan justificades. I quan parlo de l'estudi, parlo de l'estudi de l'increment tarifari. Però nosaltres considerem que aquest estudi d'increment tarifari es va entregar amb prou temps d'antelació al Consell d'Administració el 22 de desembre i, per tant, si hi havia dubtes, eren el sí del Consell d'Administració de Gestaigua que s'haurien d'haver resolt.
Esquerra defensa l'increment de preus que s'han de repercutir en el rebut de l'aigua poden plantejar-se una estructura tarifària diferent, més justa i establint uns blocs de consum progressius. Així també ho exposaran en la sessió del ple municipal quan es porti aprovació, amb l'esperança de poder-ho tirar enrere.
Hem votat en contra perquè creiem que l'estudi d'increment tarifari es pot fer d'una altra manera, que podria arribar a limitar aquest increment de tarifes que hauria de fer front a l'usuari. Llavors, nosaltres, perquè ho entengui també la gent, no? Perquè la gent també pot pensar, o els veïns i veïnes poden pensar, ostres, van votar en contra i ara els hi corre pressa que passi pel ple. Doncs sí, precisament perquè la nostra esperança és que el ple ho faci enrere.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el conseller delegat de Gestaigua i tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, va avançar que el rebut domèstic s'apujarà un 17% de mitjana, a raó de 4,5 € per rebut. Com a novetat, s'incorpora una nova bonificació per les persones en situació de vulnerabilitat, a qui es passarà a cobrar només una quota fixa per cobrir els cànons. Serà a l'entorn d'uns 9 €, sempre i quan no se'n faci un sobreconsum.
La setmana passada es van complir 30 anys de l'aigua afrodisíaca de les aixetes de Calella. Això era el gener de l'any 1993. Calella va ser el focus llavors d'atenció de tota mena de mitjans de comunicació d'àmbit estatal. Unes declaracions del qui era alcalde, Joaquim Rey, van provocar l'arribada de periodistes d'arreu. Calella es va convertir en la capital de l'aigua afrodisíaca gràcies a uns elevats nivells de ferro i manganès.
Precisament també aquell any el Consell Comarcal i la Generalitat estaven ultimant negociacions per la construcció de la planta potabilitzadora de Pineda, un projecte prioritari per les poblacions d'aquí al Maresme. Arran d'unes anàlisis es va comprovar que l'aigua potable que se s'administrava a través de la xarxa d'abastament contenia uns alts nivells de ferro i manganès, el que va fer posar el crit al cel l'oposició i també el col·lectiu Plataforma Cívica, que van iniciar una campanya per denunciar que l'aigua de Calella era perjudicial per la salut, un fet que va portar l'alcalde del moment, Joaquim Rey, a desmentir-ho i, a més, afegir que no només era perjudicial, sinó que podia ajudar a un major desenvolupament sexual de les persones. I en aquesta efemèride dels 30 anys, l'alcalde Rey explica a Veïna Maresma com va anar tot plegat.
Jo no vaig fer cap declaració en aquest sentit. Vaig respondre a un regidor del ple de l'Ajuntament que va dir que hi havia una localitat determinada, em sembla recordar que a Croàcia, que tenia molt de manganès a l'aigua, molt més que el de Calella, i del ferro no en van parlar, i que era la localitat d'Europa, no sé què. M'imagino els metges anant per tot Europa preguntant poble a poble que hi havia més malalties de no sé quina classe, no? Jo li vaig contestar amb ell, sí, no unes declaracions, amb ell dient que m'assemblava una manifestació irresponsable, exactament, com seria irresponsable que jo digués que, aquí va anar la frase, i per què, després de la frase vaig dir perquè segons la revista mèdica The Lancet, a Anglaterra s'utilitza el manganès per reforçar les gònades. Les gònades és aquella part de l'òrgan sexual masculí que creen els gàmets, que etcètera, etcètera.
Rey va enviar una carta a tots els mitjans acusant-la a la Plataforma Cívica de manipular la informació que apareixia en un fulletó on es reproduïa fragments d'un informe de salut. Segons l'escrit de Rey, aquelles informacions podien portar els ciutadans a una situació d'alarma i incertesa, sobretot en cas de centres escolars. L'alcalde avalava la potabilitat de l'aigua de consum adjuntant en l'escrit la darrera notificació oficial del Departament de Sanitat de la Generalitat. Mantenia que la qualitat no era bona al 100%, tot i que hi havia una quantitat elevada de manganès, no es podia demostrar que fos perjudicial. Aquesta anècdota dels elevats nivells de manganès de l'aigua i el desapompament sexual va derivar en que Calella es convertís durant setmanes en la capital de l'aigua afrodisíaca, amb desenes de mitjans desplaçats a la ciutat per comprovar si el que va dir l'alcalde era cert. Tal va ser l'enrenou que fins i tot alguns bars, com el Cafè Màgics, venien xarrups d'aigua afrodisíaca i alguns calellencs asseguraven en declaracions a televisions nacionals que la seva viralitat havia millorat des que prenien aigua de l'aixeta.
El col·lectiu juvenil de Calella ha decidit sobre les propostes que es tiraran endavant aquest any amb la convocatòria dels pressupostos participatius, dotada amb 10.000 euros. La més votada és la celebració d'un festival de música a l'estiu, seguida d'un torneig de futbol mixta per nois i noies d'entre 12 i 16 anys.
62 joves van assistir a la sessió de votació dels participatius joves que es van celebrar divendres passat a Can Salet. Els 10.000 euros de la convocatòria es repartiran de tal manera que es pugui celebrar un festival de música durant un dia d'estiu i un torneig de futbol mixta al complex esportiu Tomàs Claramunt, amb samarretes commemoratives i premis pels guanyadors. Ara els responsables de l'àrea de joventut convocaran els promotors de les propostes per anar-les definint i ajustant també el pressupost. Ho explicava la regidora Cindy Rando.
El divendres passat a l'assemblea van assistir-hi 62 persones joves del nostre municipi i entre ells i elles doncs, van escollir les propostes guanyadores. Ara mateix el que farem és contactar amb les persones promotores de les activitats guanyadores perquè ajustin els seus pressupostos i en funció doncs, del que cada proposta necessiti per dur-la a terme podrem fer més o menys propostes.
I tot i no ser les més votades, des de l'àrea de joventut s'han compromès en tirar endavant altres dues propostes, una que té per objectiu ajudar els nois i noies a orientar el seu futur professional i l'edició d'un podcast sobre salut sexual.
Aquestes les farem segurament, perquè entenem que són importants. L'orientació laboral, doncs, aquests joves que van presentar deien la nostra proposta té intenció d'orientar els joves sobre el futur laboral. El del Security Podcast és fer 8 xerrades sobre salut sexual que després es passarien a un podcast amb actualitzacions i vídeos per Instagram.
L'orientació d'àmbit laboral consistirà a fer xerrades amb persones voluntàries de diferents oficis i que presentin el que fan al seu dia a dia i expliquin què els ha portat a escollir aquesta feina. Totes dues van rebre els 15 punts extres per part dels tècnics de l'àrea de joventut.
Continuem a l'informatiu d'avui quan passen gairebé 17 minuts de la una del migdia. Els membres de la Comissió del Carnaval de l'Alt Maresme demanen més implicació de Calella a la rua que recupera aquest any després de l'impàs per la pandèmia, tant de les associacions locals, en aquest cas perquè hi participin amb grups i comparses, com també de les agrupacions empresarials perquè donin un cop de mà al seu impuls com a activitat que pot resultar i és atractiva per portar gent de fora de Calella aquí.
Joan Jordi Roura és un dels membres de la comissió organitzadora. Escoltem-lo en declaracions al programa La Ciutat.
Des de Calella falta la participació de la gent, o sigui, no entenc per què no hi ha grups aquí, tipus Pineda, torno a repetir una altra vegada, i tipus altres pobles que són més petits que Calella, que tenen una agrupació on t'agafen i venen i fan el carnaval. Aquí fem un dels millors carnavals de Catalunya, per nosaltres per lo menys ho és, i no tenim a ningú d'aquí que ens pugui representar.
El Carnaval de l'Alt Maresme compta amb un pressupost de 24.000 euros i els aportaments als ajuntaments de Calella i Pineda que financen els premis que s'atorguen als millors grups que desfilaran el pròxim dissabte 25 de febrer. Amb tot, demanen directament la col·laboració de l'Associació de Turisme de Calella.
Demanem que ens ajudin a l'ATC, per exemple, aviam si ens poden donar alguna cosa, perquè ja que promocionem Calella, aviam, i ens costa, o sigui, des de dintre Calella mateix no hi ha ningú, a part de l'Ajuntament, que ens ajudi a dintre d'aquesta història que estem dient que necessitem calés per fer-ho millor, no?
Doncs bé, la presidenta de l'ATC, Sònia Hernández, ha respost a aquesta apel·lació directa per part de la gent del Carnaval. Diu que la pandèmia també els ha afectat com a entitat i que han hagut de retallar algunes col·laboracions. Explica que prioritzen i, per tant, destinen el grup del seu pressupost a les accions de promoció de la ciutat que beneficien a tothom.
Anem molt justos. Nosaltres, en el nostre balanç, nosaltres la partida més gruixuda és el que és la promoció turística, que és el que ens interessa a tots, perquè nosaltres promocionem tota la ciutat. Promociona tot, la ciutat sencera. Hi ha una partida molt important, molt considerable, que va exclusivament a promoció. No ens en queden per altres coses, ja m'agradaria poder arribar a tot, però bueno, s'ha de prioritzar i pensem que la promoció és quelcom molt important per tots.
Segons la presidenta de l'associació, tracten ara de dirigir les seves col·laboracions a iniciatives que comencen a caminar.
S'ha d'ajudar els que comencen de nou, d'acord? I així anar fent un teixit d'esdeveniments a Calella que es puguin consolidar i que puguin donar vida molts mesos durant l'any. Però bàsicament el tema, el més important, és que nosaltres no estem recaudant el que recaudàvem el 2019.
La Rua del Carnaval de l'Alt Maresme es farà el dissabte 25 de febrer amb sortida des del barri de Poblenou de Pineda i final de festa a la fàbrica, on es farà el lliurament de premis.
Mesures urgents per millorar les condicions laborals dels metges i també l'accessibilitat dels usuaris al sistema de salut, a més de la creació d'una taula de diàleg bilateral i permanent són alguns dels punts de l'acord in extremis entre el Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut, que ha permès desconvocar els 3 dies de vaga que havien de començar aquest dimecres, seguint les mobilitzacions de la setmana passada, àmpliament seguides per part dels facultatius i altres col·lectius sanitaris, també aquí, a Calella.
El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonard, explicava que les mesures generen prou confiança per desconvocar la mobilització i, de la seva banda, el conseller de Salut, Manel Mancells, assegurava que acceleraran el pla de previst sobre aspectes com l'agenda dels professionals i el temps de visita o assumptes estrictament laborals.
El departament i el sindicat majoritari entre els metges van arribar a un pacte després de 6 reunions de negociació i després també de la vaga, com dèiem, de la setmana passada, que va tenir una alta participació aquí a Calella i, segons dades del sindicat, va ser del 75% de mitjana, tant a l'Hospital Sant Jaume com al CAP. El Departament de Salut va rebaixar la xifra general de seguiment a tot Catalunya al 27%. El principal escull de les negociacions ha estat, continua sent, l'augment de sou. Finalment, les millores retributives s'abordaran a les taules de negociació de convenis com volia el Departament des d'un bon principi. Ja hi ha sentència de l'Audiència de Barcelona sobre els fets de la nit del 2 d'octubre del 2017 a Pineda de Mar, quan es va procedir al desallotjament dels efectius policials espanyols que s'estaven en un hotel de la població on s'hi estava produint una concentració de protesta, una concentració de centenars de persones que protestaven per l'actuació que havien tingut durant la jornada de votacions del referèndum d'independència. El tribunal declara el tinent d'alcaldia Jordi Masnou i l'exregidora Carme Aragonès, tots dos del PSC, culpables d'un delicte de coacció, els imposa una pena d'un any de presó i d'inhabilitació per càrrec públic. Per contra, absolt el cap de la policia local de Pineda, Carles Santacreu.
Segons informa l'ASN, la secció 6ª de l'Audiència de Barcelona, absolt el cap de la policia local de Pineda dels delictes de coacció i d'omissió dels deures pel desallotjament dels agents de la policia espanyola que s'estaven en hotels del municipi durant el referèndum de l'1 d'octubre. Carles Santacreu s'enfrontava a la petició de la Fiscalia de 2 anys i 6 mesos de presó i inhabilitació especial per a tot tipus de càrrec públic. La sentència recull que Santacreu va ser enviat per l'alcalde Xavier Mur per protegir els dos regidors i que va personar-se al lloc dels fets a paisà i sense arma i que va mediar amb els caps de la Policia Nacional perquè sortissin de l'establiment amb seguretat. També exposa que no va intervenir en cap de les trucades telefòniques que Masnou i Aragonès van fer els responsables de l'hotel. En la primera sessió del judici, l'actual tinent d'alcaldia i l'exregidora del PSC van arribar a un acord amb la Fiscalia per acceptar que van cometre un delicte de coacció i la pena d'un any de presó i inhabilitació que a la pràctica només afecta Jordi Masnou, que és membre del govern de Pineda de Mar, presidit per l'alcalde Xavier Mur.
Altres notícies. El Tecnocampus ha anunciat que tindrà 2 noves ofertes de titulacions de grau de cara al curs vinent. En l'àmbit de la salut, es tracta d'una titulació de recorregut en el mapa universitari català. És nutrició humana i dietètica. Té una forta demanda de professionals que es preveu que anirà encara a l'alça en els propers anys. Al Tecnocampus, la titulació es posa en marxa amb alguns trets distintius. El grau oferirà 2 itineraris per especialitzar-se, el de nutrició clínica i el de nutrició esportiva. Una altra particularitat del grau és que es cursarà de forma semipresencial. En l'àmbit empresarial, el grau de turisme i gestió del lleure, que ja s'ofereix com a doble titulació amb administració d'empreses, ara també es podrà cursar a partir del pròxim mes de setembre com a doble grau. Serà en turisme i gestió del lleure o màrqueting i comunitats digitals. D'aquesta manera, els estudiants que triïn aquesta opció en la preinscripció podran obtenir 2 títols de grau en només 5 anys i especialitzar-se en màrqueting. Un sector en enorme creixement que, aplicat a la indústria del turisme, es preveu tindrà en els propers anys un gran efecte transformador. D'aquesta manera, el Tecnocampus de Mataró i el Maresme acaba de perfilar una oferta formativa de 19 graus i dobles graus amb el segell de la Universitat Pompeu Fabra. A Caldes d'Estrac, el mercat municipal tindrà una parada de pizzas fetes del moment, ingredients de primera qualitat. La portarà el propietari d'un restaurant de menjar italià de Santa Coloma de Gramenet, que és molt popular també per la seva pasta fresca i amanides gourmet, que té previst, per cert, obrir també negoci a la població maresmenca en una versió per emportar. A la parada del mercat, els compradors podran triar en una àmplia carta de pizzas senceres o al tall. I el salari mínim interprofessional pujarà fins als 1.080 euros bruts en 14 pagues, un 8% més, tal com recomanaven els experts després de l'acord entre la ministra Yolanda Díaz i els sindicats UGT i Comissions Obreres. Així ho anunciava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui anunciava doncs aquest augment del salari mínim interprofessional. Els sindicats demanaven que augmentés fins als 1.100 euros. Finalment, però, s'ha acordat que es produeixi en un màxim del 8%. La COE, la patronal, no ha participat en aquest acord, ja que preferia que la pujada fos més reduïda. Segons la ministra Yolanda Díaz, gràcies a aquest acord, el salari mínim interprofessional arribarà almenys al 60% del salari mitjà espanyol. I ara el temps amb el nostre home del temps de capçalera, el Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. De mica en mica les temperatures es van recuperant, van pujant les mínimes de la passa de nit, així ho han testimoniat, i les màximes més o menys seran com les d'ahir, perquè tindrem vents fluixos de mar cap a terra i, per tant, no acabaran de pujar del tot. Això passarà aquest cap de setmana, amb uns valors que fregaran els 20 graus aquí a la comarca tant dissabte com diumenge, però sobretot dissabte. De moment avui, el primer dia del mes de febrer, amb un ambient, podríem dir que agradable, al centre de la jornada pràcticament primaveral. Demà es mantindrà exactament la mateixa situació, amb vents que continuaran fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat divendres, 3/4 del mateix, podran aparèixer alguns núvols prims, però en qualsevol cas seran núvols poc importants. De cara a dissabte, el que dèiem, temperatures que poden pujar una miqueta més, i diumenge podrien aparèixer alguns núvols baixos, la qual cosa faria baixar lleugerament la temperatura diurna, però poca cosa. En conjunt, continuarem amb un ambient molt suau. Ja veurem què passa la setmana vinent, perquè sembla que hi podria haver canvis importants durant la recta final de la setmana. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, ens quedem amb aquesta monotonia, amb aquesta bonança tèrmica que tindrem, com dèiem, al cap de setmana principalment, i, malauradament, amb absència de precipitacions, unes pluges que convindrien molt aquí al Maresme i també a la resta del país.
Dos minutets i arribarem en punt a 2/4 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dimecres 1 de febrer, que hem fet amb la Naomi Esteve. Aquí tornarem a escoltar, com cada dia a partir de les 4, amb una nova edició del magazín de tarda, una Maresma. Avui amb quins continguts, Naomi?
Doncs bé, avui parlarem del cicle de poesia que es farà a Palafolls. També parlarem amb Duna Ferrera i el seu reeditat llibre, El Mas del Silencio. Tindrem una entrevista amb els jugadors del Tordera, que estan participant a la Kings League. Avui Ostres. Parlarem amb ells. També tindrem tertúlia i acabarem amb la secció LGTBI, amb Heidi Pérez, amb la presidenta del Maresma LGTBI. GTV.
Doncs molt interessants aquests continguts a partir de les 4 de la tarda a l'Ona Maresma. Gràcies, Naomi, fins demà. També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem amb més notícies, com sempre, puntuals a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.